Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.
Onze i vuit minuts del matí i en aquest Sant Cugat a fons arriba el moment del català. El català amb majúscules i en companyia, com sempre, de la Mar Oñate i l'Albert Masià. Molt bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bé, gràcies.
Molt bé,
sí,
gràcies.
Avui sí. Parlem dels recursos lingüístics en línia. Uh-huh. És a dir, que necessitem un ajut, que tenim dubtes i hem de resoldre aquest dubte a través d'internet podem trobar solucions. Uh-huh.
Sí, de fet una mica, és a dir, avui dia doncs, que doncs, tothom estem al dia de les noves tecnologies, doncs, sovint se'ns presenten dubtes i la idea d'aquest programa una mica és a fomentar aquesta autonomia doncs, dels usuaris, és a dir, que jo crec que hi ha prou recursos a la xarxa com perquè si ens assalta un dubte nosaltres mateixos puguem trobar la via per arribar a resoldre'l, eh? Clar, jo me recordo quan era petit quines vies teníem, doncs teníem una clàssica via doncs, del diccionari, o sigui, era ja una cosa doncs diguéssim més d'àmbit cognitiu, no estrictament lingüístic, potser consultar una enciclopèdia.
Exacte.
Jo crec que aquest bon costum no l'hem de perdre, el que passa doncs que potser ara doncs, l'avantatge amb el qual juguem és que doncs no necessàriament hem de perdre, entre cometes, no, hem de dispensar gaire temps a passar pàgines, sinó que més aviat és engegar l'ordinador o fins i tot amb les aplicacions del mòbil. Però jo deia, com comentava la mare abans de preparar, mentre preparàvem el programa, que jo crec que el consultar el diccionari sigui en paper o sigui en una aplicació o, és un costum que no l'hem de perdre.
No, jo hi estic totalment d'acord.
Home, o sigui,
penso que, sobretot ara parlant i pensant sobretot en els nens, no? L'aprenentatge aquest d'anar fent les cerques en paper, penso que és positiu. I després doncs, fer el següent pas i poder anar combinant. També és veritat que parlàvem de diccionaris, però nosaltres volem parlar de recursos lingüístics. Vol dir que no només a vegades ens plantegem com s'escriu una paraula, sinó quin significat exacte té, quin ús en puc fer, és transitiu, llavors porta proposició o complement directe o no. Vull dir que hi ha un seguit de dubtes lingüístics que ens sorprendrem de les fonts on podem anar a buscar per resoldre'ls.
Són eines molt importants. Jo us he de dir que, per exemple, per la nostra professió,
clar,
que ens dediquem a escriure i que no ho sabem tot ni de bon uh-huh. tros, tenim dubtes, sempre tenim dubtes.
Segur.
Què hem de fer? Treballar, doncs, amb aquelles pestanyes...
Amb les eines, clar,
amb aquelles pestanyes obertes, i
sí.
Perquè això sí, ho hem fet més ràpid i més fàcil amb internet, que si no, en una altra època, també teníem molt a mà els diccionaris.
M'ha agradat molt això que has dit, Carme, de no ho sabem tot, i és que nosaltres
no tampoc.
És que un corrector, un professor de català, de vegades allò, estàs amb un sopar amb amics i ja et fan... I això com s'escriu? Això què vol dir? Home, jo no sóc un diccionari, jo no... És impossible que cap de nosaltres, cap professional de la llengua, sàpiga totes les paraules, com s'escriuen, què volen dir, quin ús en fa... I llavors, per això tenim les bones eines. Un bon corrector de català no és el que en sap més d'errors lingüístics, sinó que sap com resoldre'ls, no? Que té aquell esperit, aquella actitud davant del text, de dubte, de crítica, de pensar, ostres, vols dir que això està bé? Anem a comprovar-ho.
Sempre, dubtar és important.
És important, sí, exacte, posar en dubte positivament, però i això, i voler comprovar, confirmar, no? Doncs assegurar-se'n bé.
Uh-huh. Sí, de fet aquí m'ha agradat aquest apunt que ha fet, no? De dubtar és positiu, eh? Aleshores, perquè clar, és el que dèiem, no és el mateix doncs, quan no saps el significat concret d'una paraula, no? A vegades, per exemple, tenim falsos amics, no? Com per exemple precisar, que a vegades doncs, estem habituats a veure rètols en botigues que, no? Que el que volen és demanen dependent i posa uh-huh. és precisa dependent barra dependenta, clar, i en aquest ús de precisar no és correcte, precisar vol dir concretar una cosa, eh? Per tant, això sí que és una cosa que podríem resoldre buscant-ho al diccionari, però que d'entrada, si ja no t'ho qüestiones, si ja dones per fet, doncs no arribaràs a trobar, diguéssim, aquest mal ús. Eh?
Justament, en parlarem més endavant, però és que és això, no? Clar, tu busques el diccionari precisa i existeix, és una paraula catalana. Mm-hmm. El corrector del Word no te la marca. És a dir, però si tu vas més enllà, si ho agafes al diccionari i no només busques que hi sigui aquella paraula, sinó que mires el significat que té, llavors és quan hi caus i dius, ui, que no és precisar un dependent, no? És necessitar-lo, demanar-lo, i precisar és doncs, fer més precisa una cosa, detallar, exacte.
Clar, aleshores, podríem dir una mica que per als, si m'ho permeteu, per als que siguin per als profans, per als no versats en la matèria, és a dir, doncs potser estaríem parlant un usuari habitual de la llengua que no sigui un usuari especialitzat. Jo considero que, per exemple, els periodistes sou especialistes en llengua. Llavors, jo parlava, feia el símil, de que, igual com, no sé si recordaràs tu, potser sí, Carme, quan va haver-hi aquella, em sembla que va ser la primera guerra de l'Iraq, que la invasió dels nord-americans de l'Iraq que havien al seu torn invadit Kuwait, Saddam Hussein va referir com per fer la crida una apel·lació als soldats, i ja que ens va parlar de la mare de totes les batalles, no? No sé si a mi, com que era petit en aquell moment, em va impactar molt, no?
Et va sonar una mica.
La imatge em va sonar...
Grandiloquent, no?
Sí, a més m'imaginava, no sé, en aquella ment preadolescent, doncs no sé, m'imaginava moltes històries, tancs, no sé, fins i tot coses estranyes, no? Doncs jo podria dir que això, per a un públic doncs no especialista, existeix la mare de tots els buscadors, podríem dir, o de tots els recursos per resoldre dubtes, que és l'Optimot. És a dir, per què diem que és la mare de tots els recursos? Doncs perquè en si és un motor de cerca que integra diversos recursos. Què vol dir això? Doncs que t'integra des del diccionari doncs, normatiu, des del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, amb el qual trobes la definició i si és recollit. T'integra també un motor de cerca amb un diccionari català-castellà i castellà-català, és a dir, a vegades passa que tu la paraula, i sovint aquí ens passa, sabem com es diu en castellà, però no la coneixem en català. Doncs clar, com ho busques això? Doncs evidentment un diccionari castellà-català. Doncs t'ho troba també. Després també pot ser que aquella paraula t'aparegui amb una frase feta. Doncs també t'inclou la frase feta on apareix, i fins i tot doncs, t'inclou doncs, criteris lingüístics doncs, sobre tractaments protocolaris, sobre majúscules o minúscules, és a dir, és una eina molt potent, i per això doncs diem que et pot resoldre molts de dubtes, òbviament no tots, però d'entrada potser el més fàcil que podem remetre és aquest, no, Marc? Jo diria.
L'Optimot, sí, home, i tant, és l'estrella, no?, de l'eina de recursos lingüístics, no? A veure, és això, de vegades, sobretot el jovent, no?, ara, o bé, la gent no tan jove també, quan tenim un dubte, doncs què fem? Anem al Google, no?, i en aquella casella, no?, exacte, doncs què vol dir? Traduint, com s'escriu, tal. Home, jo recomano que, penso que és preferible fer una cerca més acurada i anar directament amb una font que saps que tractarà sobre això, no? És a dir, jo si tinc un dubte, al millor, sobre animals, per exemple, doncs intentaré buscar, doncs, en una enciclopèdia, doncs, amb fonts que sé que em poden proporcionar informació d'aquest tipus, no? O dubte sobre quin temps farà, doncs vaig al Meteocat, m'explico? Vull dir que de vegades em sent com massa mal acostumat, trobo, en la meva opinió personal, a buscar directament al Google i no pensar una miqueta més, que són 10 segons de rumiar-hi una mica i dir, home, doncs vaig a un portal lingüístic, no? I l'Optimot seria, doncs, aquesta resposta que engloba diferents fonts, totes de confiança, a més, no? És com l'etern dilema de Wikipedia sí, Wikipedia no, doncs bé, pot anar bé per moltes coses, però per informació rigorosa doncs potser seria preferible altres fonts, en alguns casos, dic, tampoc no, ara no vull deixar per terra la Wikipedia, tot el contrari, però penso que és important fer cerques acurades.
És cert que per anar ràpid i sortir del pas, la tendència és aquesta, no?
Clar.
Anar a Google i a fer una traducció molt d'estar per casa, que de vegades ens passa com l'exemple que posava l'Albert, no? De precisar.
Just.
Tendim això, però per fer-ho fàcil. Sí. I fer-ho ràpid, però el consell de la Mar és que ens ho correm una mica.
Jo crec que sí, és anar a buscar la font més adequada, més escaient, i després un cop hi ets, llegir amb més atenció, perquè a vegades tenim aquesta tendència, no, aquest dèficit d'atenció generalitzada a l'hora de llegir a les lectures, que anem
buscar com fins avall de tot.
Justament, que anem o com molt en diagonal, o que llegim les dues o tres primeres línies i pensem que ja en tenim prou. No, perquè justament en termes de llengua doncs convé anar a filar més prim, no? Anar a buscar realment què necessitem i com ens ho resolen.
Sí, una mica aquest és el consell, no? És a dir, potser com a primera aproximació, doncs sí que no hem de descartar, no? Ni Google ni Wikipedia, però per, si volem doncs, fer, doncs, acabar de revelar la qüestió quan es tracta d'un dubte i doncs, poder-ne treure una utilitat que depassi més enllà la necessitat puntual del moment, sinó que se'ns quedi, no? I perquè al final si es tracta d'aprendre, doncs volem que la cosa si, no surti del pas avui, sinó que després ens en podem recordar. Doncs això jo crec que sí que val la pena fer aquest petit esforç que després, doncs, jo crec que a la llarga reverteix en positiu, eh? Una mica. Doncs bé, d'això de l'Optimot, per exemple, clar, què se'n troba, no? Hem agafat una paraula a l'atzar, per dir, clar, aquí aniria molt bé que doncs, els oients tinguessin una pantalla d'internet per poder veure aquesta cerca com la tenim nosaltres aquí al davant, no? Però, per exemple, vam triar una paraula a l'atzar completament, com vicerrector. Clar, vicerrector no és una paraula habitual, òbviament, ja, i és una paraula que potser tindríem el dubte d'entrada de si la R aquesta, que sona múltiple, l'hem d'escriure amb una R o amb dues. Aleshores, podrien passar dues coses, doncs que ho escrivim amb dues R's, doncs escrivim dues R's cerca i no sortiria resultats. Clar, això és una cosa que és òbvia, de la mateixa manera que tu al diccionari, quan fas una cerca, si la paraula la poses una que porta un accent obert, el poses tancat, no t'ho reconeix, doncs aquí passa el mateix. Aleshores, doncs clar, doncs voldrà dir que si l'hem posat amb dues R's, doncs anirà amb una. D'acord? Aleshores, doncs, ho posem amb una i llavors, efectivament, ens troba. I, evidentment, com dèiem, ens dona primer la definició del diccionari normatiu. És a dir, que vol dir que l'acadèmia la inclou, i ens l'explica. Aleshores, i a més, després també tenim la traducció del català al castellà i del castellà al català, doncs et dona la traducció. Després també et surt altres exemples del diccionari on apareix aquesta paraula, és a dir, que no surt la definició, però per exemple, doncs, a vicerrectorat, surt la paraula vicerrector, doncs et remet a aquella definició, que no és la de vicerrector, però també és on apareix. I després també, doncs, és molt important, com que el dubte nostre inicial era si anava amb doble R o amb una R, hi ha un apartat a criteris que t'explica que aquests compostos doncs, que es formen amb el prefix bisec, però n'hi ha d'altres, aquí doncs, no sé quin us dona més, per exemple, doncs, greco o lúdico o poli, és a dir, paraules, compostos que es formen amb prefixos, doncs que no es duplica ni la R ni la S. I això t'ho explica. És a dir, que si haguéssim buscat la paraula només al diccionari, doncs, l'haguéssim acabat trobant, perquè sortiria, però només tindríem una definició del significat que segurament ja sabem que és un vicerrector.
O sigui, ens està donant la norma.
Sí, i no només aplicable en aquest cas, sinó que pots extrapolar-lo a
altres casos similars, clar.
És a dir, doncs, preromànic, per exemple, no? O, doncs, no sé, doncs, alguna altra d'aquestes, doncs, politico-social, per exemple, no? Aquesta sí amb la S, però el criteri és el mateix, que no es duplica aquesta consonant amb un prefix.
Ni porta guionet.
Ni porta guionet. Crec que potser algú també, quan llegis...
És la tendència.
És la tendència, sí. I, clar, és a dir, que fixem-nos que d'una única cerca, doncs, n'hem tret més d'una informació, no? que va més enllà del que potser inicialment de partida volíem. És a dir, que ens resol doncs, uns quants dubtes, jo crec.
I aquesta seria un tipus de cerca bàsica, oi, Albert? Vull dir que
sí.
Tu hi poses a la
casella, introduces
la paraula i llavors et dona opcions, que per defecte et surt la cerca bàsica, no? Però també pots buscar una frase exacta, pots buscar fitxes a l'Optimot, pots buscar criteris, etc. No? Llavors, amb la bàsica, doncs, és aquesta que comentava l'Albert, no?
I que la bàsica, fins i tot, podria ser un eufemisme perquè ens dona molta informació, és a dir, no és com que reuneix diversos buscadors, doncs...
Clar.
És una cerca bàsica, però que és bastant completa.
Llavors, en canvi, si busquéssim el significat d'una frase feta, per exemple, no? Bufar i fer ampolles, no? Clar, en un diccionari sempre tens el dubte de ara què busco, per bufar, per ampolles?
Sí,
per...
correcte, és veritat.
Llavors, clar, dius, val, doncs me'n vaig al Google, no? I poso cometes, bufar i fer ampolles. Però llavors, què trobaràs? Casos en què es fa servir aquesta paraula, casos en què potser es fa servir... Ai, aquesta expressió volia dir... casos en què es fa servir incorrectament, potser, o... Saps? Llavors, si vas aquí a l'Optimot i poses frase exacta, bufar i fer ampolles, la trobaràs. I llavors t'explicarà i et diran quines fonts les has trobat. I fins i tot et dona, com comentava l'Albert, l'opció de trobar una fitxa de l'Optimot. Què és una fitxa de l'Optimot? Doncs bé, l'Optimot té un servei adreçat en principi exclusivament a professionals de la llengua, on s'atenen consultes específiques, allò, mira, jo he fet totes les cerques possibles, ho he buscat de totes les maneres i no trobo resposta a aquest dubte lingüístic. Ells elaboren una explicació, una resposta, i llavors les tenen allà desades i les pots consultar sempre. I fins i tot quan tu fas una cerca relacionada amb aquesta fitxa, t'hi apareix allà una explicació més detallada.
Ens explicava abans l'Albert que en el cas de la cerca bàsica, d'aquest exemple que estàvem fent servir, del vicerrector, si ho introdueixes malament, no et dona el resultat. En el cas de les frases fetes, com ara bufar i fer ampolles, en el cas que no sabéssim l'expressió exacta, si la introduïm amb algun error, ens donaria resultat o no?
No.
Tampoc.
Clar, això és un és una mica un dèficit, perquè per a parlar, clar, diu precisament, o per l'usuari de la llengua, diu, home, doncs si precisament jo el que vull saber és com es diu. Sí, aleshores, clar, doncs cal tenir una mica, és allò de prova i assaig, és igual que dèiem, vicerrector, doncs que si amb dues R's no te l'agafa, doncs podies posar, o posar-lo un guionet, que tampoc era el cas, o posar-lo en una i et funcionava, doncs clar, doncs aquí passa el mateix. Jo havia triat un exemple que a vegades a mi, no el coneixia fins que vaig fer la cerca també, mai sabia si era amb prou feines o amb prou feina. Amb prou feina m'ha acabat a temps, no? Doncs, doncs clar, si posava amb prou feina, no m'ho agafava. Doncs aleshores proves la segona, que clar, dius, home, dius, doncs vaja, quina gràcia, no? Si al final tampoc... Però va, clar, no ens ho resol tot. És a dir, aquí, clar, ho has de posar exactament. Clar, el segon cas és que potser és, si la coneixes en castellà, com que hi ha el traductor castellà-català, sí que et sortirà. Però clar, l'has de conèixer també com es diu en castellà. A vegades els equivalents no són fàcils.
És el que t'anava a dir. En el cas de vicerrector sí que t'hauria sortit, encara que l'haguessis escrit en dues erres, perquè t'hauria trobat l'opció en castellà. Sí. En castellà sí que hi és, llavors hi ha l'entrada, el diccionari català-castellà-castellà-català, llavors sí que t'hauria aparegut en aquest cas.
Però t'hauria aparegut, com diu la Mar, és a dir, en remissió
indica,
al diccionari castellà-català. És a dir, no t'havia sortit en català, però t'havia sortit amb la traducció castellà-català.
Exacte, o sigui, t'apareix i a més t'indica a quina font l'ha trobat. Per això és important llegir-ho amb atenció, no? Perquè llavors veus que l'ha trobat amb dues erres, però saps que ho ha trobat amb una font en què t'indica que aquesta és la paraula que es fa servir en castellà.
Sí que dona de si l'Optimot, eh?
Sí, és a dir, jo crec que, ja et dic, és a dir, a veure... Depèn dels dubtes, és a dir, depèn del professional o de l'usuari que vulgui consultar, però jo crec que d'entrada, això de la mare de totes les batalles...
És que ho estem entenent perfectament, és el que deies, Albert.
La millor manera d'aprendre'n, però, dels oients, és ficar-t'hi, equivocar-te, anar fent provatures més cara, allò dir, doncs, escolta'm, si poses exactament això, si no, si ho fas en castellà, t'apareixerà... Jo crec que la manera com se n'aprèn, no?, és com tantíssimes coses.
I pot ser un entreteniment que, efectivament, t'ajudi a aprendre, perquè tenir un ordinador, estar a casa, que dius, mira, m'avorreixo, no sé què fer, em ve de gust provar... Entres a l'Optimot...
Sí, perquè és curiós que a vegades...
Frases fetes,
sí. I busques una cosa i llavors dius, ostres, i això també, i d'on ve, i això... Ui, i en el lèxic esportiu resulta que... Perquè també trobes vocabularis específics, no?, del món dels esports... De la gastronomia, exacte. I llavors, doncs, bé, vulguis que no, a veure, t'ha d'agradar mínimament el tema de la llengua, però trobo que són, sí, realment informacions atractives en aquest sentit.
I és una mica un joc, no?
Sí,
anar provant.
Clar, jo crec que el que dèiem abans, és a dir, la rapidesa i la immediatesa que té internet, doncs, fa que sigui atractiu, és a dir, perquè doncs, et van sortint dubtes, però al mateix temps que et surten es pots anar resolent, i això, doncs, per aquella persona que tingui un mínim d'inquietud, és força engrescador.
I llavors hem parlat de la cerca bàsica, de la cerca per frase exacta, i també la de criteris lingüístics. Criteris lingüístics, a vegades, doncs, mira, jo, quan t'he sentit fer la presentació que deies, el català amb majúscules, i he pensat, bé, en majúscula no, perquè...
Tot en majúscules.
Això sí, no?, en negreta.
No, i subratllat.
Exacte, no?
I en cursiva. Totes les complicacions.
En tot cas, el tema de les majúscules sovint és allò motiu, no?, de dubte, no?, d'ostres, això, vicerrector, no?, per exemple, podríem tornar-hi, no?, és un càrrec.
Hem de posar en majúscula o no?
Doncs l'Optimot també ens ho resol.
Veus?
Sí, tenim la col·lecció de criteris lingüístics, no? de política lingüística, que ens dona unes pautes, unes directrius, i llavors tot això està digitalitzat, s'ha fet molta feina en els últims anys en aquest sentit, i tenim moltíssima informació a internet per resoldre dubtes d'aquest tipus, això, no? El que dèiem, diccionaris, cerques així avançades, etc., no? que ens va molt bé. I criteris lingüístics, doncs, ens referim a això, no? Abreviatures, símbols, sigles, això, majúscules i minúscules. Bé,
és complicat, eh?
És tot un món.
Sí, si penses, dius, és com destapar una petita caixa de Pandora, no? És a dir, dius, sí, quan consulto...
Desxifrar enigmes.
Sí.
La llengua té això, no? Que tothom la pot fer servir, tothom en pot saber, més o menys, no? Tu acabes el batxillerat, tens uns coneixements de català, suposadament bons, fas un curs, però clar, quan comences a entrar en detall, t'adones de la varietat de possibilitats que hi ha en un text, no? O sigui, tu tens una carta, no? L'escrius, penses que és prou digna, que està bé, l'envies a un corrector, se la comença a mirar allò amb lupa i et comença a comentar que, clar, que això, aquesta cursiva aquí no està ben aplicada, que aquesta majúscula, aquesta construcció gramatical no acaba de ser genuïna, i dius, ostres, jo que pensava... I sí, i és un català correcte, que compleix la funció, que comunica, que és adequat al context, però que és... Bé, si vols fer-ho ben fet allò, doncs, la feina d'un professional, doncs, és...
No acabem mai amb els dubtes, eh?
No, però dubtar és positiu, no? Havíem dit.
Ho hem dit. Sí, sí, però cada dia en dubtem. Per on continuem?
Sí, no, per la cerca també potser sí, que sorprendrà més, no? Perquè és com, normalment la tenim molt resolta amb diccionaris, però és la més habitual, no?, de castellà a català, perquè vulguis que no, doncs tenim el castellà com a referència, però bé, tens l'Optimot, que té, no sé si ho hem comentat, però l'Optimot es nodreix d'altres fonts lingüístiques, és quan diu l'Albert que és la mare de totes les batalles, perquè és una mica, és aglutinador, de diferents fonts lingüístiques, vull dir, té doncs el Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans, el d'Enciclopèdia Catalana, el bilingüe de català-castellà, els criteris lingüístics de política lingüística, vull dir, té tot de fonts...
És complet.
Clar, sí, és un Google de la
llengua.
Sí,
és un petit Google, però clar, especialitzat en aquest àmbit de la llengua. Aleshores, clar, té el castellà-català, però també té el català-castellà, és a dir, que si tu saps com es diu una paraula en català, perquè això també ens passa, ara potser les antigues generacions, el problema era que no sabien com es deia una cosa en català, però sí sabien com es deia en castellà, i ara també ens trobem que a vegades hi ha molt jovent que doncs sap com es diu en català, però en castellà no coneixen la paraula, doncs també hi ha un diccionari català-castellà, és a dir, que doncs, si el dubte és a la inversa, doncs també es resol, eh? És a dir, clar, aquest... No, vull dir, és el que és, tampoc no ens esperem trobar res més, és a dir, doncs, l'equivalent amb l'altra llengua ja el tenim,
En tot cas no hauríem de desesperar, no? I llavors l'Albert, que és molt irònic, ens ha preparat una cançó amb un desig per tots els oients.
Si em dius et vull, el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps d'un rellotge aturat. Que tinguem sort i que trobem tot el que ens va mancar.
Manu Guix és qui versiona aquest Que tingueu sort que ens has proposat, Albert.
Bé, a veure, doncs que clar, és a dir, nosaltres donem l'eina, però a vegades no necessàriament el final ha de ser... És a dir, ens hem fet...
Un xic de sort, no? Un xic
és a dir,
de sort,
doncs, mai més, no? Que la sort mai és, no? Malvinguda, no? És al contrari, sempre, no? Ens va bé. Una cosa que comentàvem ara, mentre sonava la cançó, per a aquests oients que no ho sàpiguen, és que aquest servei de l'Optimont és totalment gratuït. És a dir, és totalment gratuït i no cal registrar-se. És a dir, jo conec gent que quan li toca deixar el correu electrònic o alguna dada, doncs no són partidaris, són zelosos de la seva privacitat i em sembla fantàstic, però doncs aquest és un servei que no cal registrar-se ni cal donar cap dada, eh? Bé, ja hi ha les galetes per fer-ho, que ja s'encarreguen, no? De que hi ha d'instal·lar-se els nostres ordinadors, però bé, en principi la privacitat està garantida. Ara bé, sí que cal registrar-se si el que fem és, a dir, si no hem tingut sort, si suposem que hem fet la consulta a l'Optimot i tot i així no n'hem resolt el dubte que teníem, hi ha una altra opció que és adreçar una consulta directa. Escrivim directament a la gent de l'Optimot i per fer això llavors, Marc, sí que...
Sí, llavors, hi ha un professional darrere que ha de contestar i llavors sí que t'hi has de registrar.
Me sembla lògic, no? És a dir, ells te posen un dispositiu prou ampli perquè tu siguis autosuficient i en el moment en el qual doncs, tu ja t'adreces directament amb ells i, no? I els obligues, no un esforç extra perquè hi ha un professional que és allà, però sí una atenció més personalitzada, doncs home, ni que sigui per saber amb qui estan tractant, també no veig... Ho veig prou escaient, no?
Però tenim altres eines, també.
Sí, tenim altres eines.
Anem als fills de la mare? O...
Anem als fills de la mare, vinga.
De la mare, va, vinga.
Cosa serien que... cosins germans, eh?
Una cosa que potser no hem comentat, i és que això sobretot de cara als estudiants, no tant, que també té una cerca de verbs conjugats, que a vegades els temps verbals que ens donen mal de caps...
Ens fan patir.
També té un conjugador de verbs, que a vegades segons quins temps no ens surten, o dius, ai, jo diria així, també hi surt. És a dir que... Però bé, doncs anem als fills, una idea semblant passa amb els termes de justícia, amb els termes del vocabulari jurídic administratiu, que jo sempre dic ara potser darrerament, com que sembla que vivim doncs, una mena de judicialització de la vida política, hi ha alguns termes que fins fa uns anys no ens eren
familiars
i ara per desgràcia jo crec que ens estem acostumant. Però bé, si tot i així també passa una cosa amb el vocabulari jurídico-administratiu, que clar, com que fins fa tot just 3 dies no es guistia en català perquè l'administració no s'expressava en català, sinó que ho feia en castellà, encara jo crec que potser és un dels àmbits que si s'ha avançat moltíssim amb la normalització del català, potser l'àmbit de justícia, i de fet a les xifres em remeto, perquè quan surten estadístiques em sembla que potser un 15 o un 20% dels documents es redacten en català, la resta tot és en castellà, doncs potser encara hi ha una prevalència de segons quins formulismes en castellà. Llavors, aquí sí que hem d'anar al portal JustiTerm, tal com sona JustiTerm, i aquí hi ha doncs, un traductor castellà-català de termes jurídicos administratius. I aleshores, doncs, no sé, per exemple, com es diu allà de con nocturnidad y alevosía, no? Que això sempre feia molta gràcia, no? Doncs sí. Nocturnidad, és igual nocturnitat, però l'alevosía ja no, és traïdoria. I traïdoria amb dièresi, perquè de traïdor. Doncs, aquest seria doncs, un cas, no? És a dir, per exemple, o també la noche de autos. La noche de autos, doncs en català és la nit dels fets. I aleshores, clar, hem d'anar en compte també perquè un auto...
estem pensant en aquella màquina que té quatre rodes.
Clar, estem en un tribunal, no? Doncs un auto és una interlocutòria, és a dir, és un, doncs una resolució que pronuncia sobre qüestions de fons. No és una sentència, sinó que es pronuncia sobre qüestions o defectes de forma. I això és el que en català diuen un auto, en català és una interlocutòria.
En aquest cas veig que el català és bastant més directe.
Sí, de fet,
dels fets,
i no és casualitat,
és
a dir, hi va haver una voluntat, aquí hi ha tendències, hi va haver, doncs em sembla que va ser heretat dels Estats Units, potser, que va haver un intent d'acostament de tot aquest llenguatge administratiu, tant el jurídic com l'administratiu, d'acostar-lo als oients, perquè jo crec que a vegades hi ha un cert criticisme amb aquest llenguatge, que jo crec que és volgut, i aquí en el català, doncs, que com havien de començar en certa manera, no de nou, però sí que s'havia d'innovar en algunes coses, doncs van apostar per acostar-ho al públic. Doncs bé, altres, per exemple, clar, hem dit això del JustiTerm. Després també la gent quan pensa en recursos lingüístics en línia pensa sobretot en el corrector. El corrector que tots tenim al processador de textos o que fins i tot ara els correus electrònics, encara que no siguin de Microsoft, tenen també el seu propi corrector. O si no, te'l pots anar a instal·lar. Perquè clar, amb el Word estem acostumats a que ja ens ve per defecte. Però potser amb un correu electrònic també ens agradaria tenir el corrector. N'hi ha, és a dir, hòstia, per exemple, el de Softcatalà, que és el que són pioners, han funcionat molt bé, la gent està molt contenta, crec que són líders amb descàrregues pel que fa a correctors, és a dir, doncs és Softcatalà, és a dir, SOFT català, ho poses això al Google i doncs et remetria a la pàgina. També hi ha un altre que és el corrector.cat, o si sou partidaris del programari lliure, és a dir, doncs, perquè tot això ja, els informàtics ja saben que hi ha doncs, qui són més partidaris del programari lliure, doncs hi ha Language Tool, que també doncs, ens facilita un corrector, en català i en altres llengües, però nosaltres avui parlem del català. Clar, amb això dels correctors també s'ha d'anar en compte, ja ho anunciàvem quan parlàvem d'aquesta imprecisió, valgui la redundància, del precisa. I per què hem d'anar en compte, ara, amb els correctors? Perquè no ho solucionen tot, no, em sembla?
Perquè de vegades donen per bo una cosa que realment no és, però clar, en aquell context no és la paraula escaient, no? I llavors tots hem patit alguna vegada, no?, el dir, ostres, aquest és, te l'has deixat sense accent.
Per tant, jo entenc, i jo m'incloc entre tot aquest grup de gent, aquest escepticisme sobre molts dels correctors que fem servir. Però l'Albert...
Són bones eines, però no són perfectes. Sí. I llavors és això, la persona sempre hi ha de ser al final amb una lectura curada.
Clar, jo crec que és, a dir, és el contrari, és a dir, clar, a veure, és el contrari. Per exemple, posem per cas, això va bé, el que dèiem abans, això de vicerrector, si ho haguéssim posat amb dues R's, això el corrector sí que t'ho marca. Per exemple, doncs, repressió, doncs no saps si va amb dues S o amb una. Doncs això sí que va bé, el corrector. Un accent obert, un accent tancat. Ara, al final, com deia la Mar, la lectura i fins i tot la maduresa de l'usuari del lector doncs és la que acaba prevalent. Jo crec que ja està bé, perquè és que si no, clar, arribarà un punt que les màquines
ho farien tot.
I a veure, que no és dolent, que les màquines ho facin tot, però clar, si arriba un punt que pot arribar a suplantar aquesta capacitat de judici d'una persona, vol dir que no sé què estem pintant ja com a espais, però això seria un debat una mica
allà. A mi em sembla perfecte, això que dius, Albert, però clar, si tu te'n refies, diposites la confiança en aquesta consulta que li estàs fent al corrector, perquè se suposa que tu tens dubtes.
Ah, sí.
I clar, i no ho posa en context i no te l'acaba de...
Clar, doncs bé, llavors pot ser, si tu dubtes, dius no, aleshores doncs és quan has de fer una cerca per un Optimot, per un altre, per exemple, això que passaria, no?, de nit dels fets. Clar, tot és un auto, no?, doncs pot ser. Després pot ser interlocutòria, fet. Clar, o a la inversa, nit d'interlocutor, vull dir, clar, al final el corrector és una eina i que tu l'has d'acabar donant el vistiplau final.
Ah, exacte, seria el mateix que els traductors automàtics, no? Tots hem sentit doncs, aquests casos, no?, curiosos de noms de polítics traduïts amb un traductor automàtic, llavors dius, quina gràcia, sí, però no perdem de vista, no?, que al darrere hi ha d'haver sempre la feina d'un professional. Hi ha molt bons traductors automàtics al mercat, faciliten molt la feina del traductor, però no són infal·libles i sempre hi ha d'haver una revisió posterior per part d'una persona que en sàpiga, no? Llavors, parlo de traductors automàtics i cal distingir-los a la traducció assistida. Un traductor assistit no és el mateix que un traductor automàtic. Tots són programes amb els quals tu introdueixes un text i te'l passa en una altra llengua, però el traductor automàtic funciona amb una base de dades estàtica, és a dir, no millora, i en canvi amb un traductor assistit tu pots anar incrementant aquesta base de dades, de la mateixa manera que amb el corrector ortogràfic, no? A vegades afegim, no? Doncs aquesta paraula tu no la tens al teu diccionari, però és correcta, jo la faig servir, afegeix al teu diccionari. Doncs amb un traductor assistit podem anar afegint doncs, aquelles traduccions que a nosaltres ens interessa, sobretot estic pensant en traduccions de manuals, per exemple, no? Imagina't d'un electrodomèstic o així, hi haurà doncs, potser la base de dades del traductor inicialment no té segons quines construccions, segons quin vocabulari i tu el vas introduint. I no només això, que és que la gràcia d'un traductor assistit és que no tradueixi paraula per paraula, sinó també expressions, conjuncions, frases, paraules que normalment van relacionades unes amb unes altres. Doncs es tracta de conèixer almenys que existeix aquesta distinció, no?, entre el que és el traductor automàtic i el traductor assistit, que va millorant amb l'ajuda d'una persona que hi ha al darrere.
Clar, la idea una mica és que el traductor assistit és més per un professional de la traducció i en principi perquè és ell qui ha d'anar nodrint-lo i qui ha d'interpretar doncs, una mica no, l'ús, i en canvi un traductor automàtic d'entrada, doncs, com que tradueix el text, doncs, un lector que sigui competent en aquella llengua pot acabar de revisar allò i veure si realment cal canviar gaires coses o no.
I de traductors automàtics en tenim molts, en tenim uns quants, amb el que inclouen el català, en tenim de pagament i en tenim que no, que són gratuïts, no? Llavors es tracta d'anar...
I anem allà, sí, no? Ens aboquem.
Per exemple,
sí,
ha...
a veure, ja, si vols que ens mullem una mica, doncs a veure, Automatic Trans, per exemple, és una empresa de Barcelona doncs, que té, ofereix el servei de pagament i ofereix també la traducció lliure, no? Llavors, segons les necessitats que tinguis, no? L'Internostrum, la Pertium, no? A Google sí. mateix els troba ràpidament.
Sí, fins i tot hi ha un portal de la Generalitat, és a dir, si poseu a Google portal sí. de la Generalitat, tal com sona, us remetrà aquest portal en què inclou a diverses adreces, i una de les quals és aquesta on es dona en traductors automàtics.
Molt bé. Continuem. Passem dels traductors cap
a un tema que hem començat una mica parlant de diccionaris, no? Que no hem de perdre el bon costum de consultar els diccionaris, però és que, clar, diccionaris, quan diem consultar diccionari, n'hi ha uns quants també, no, Marc?
Sí, de fet, dir, no? Sí, a veure, tenim el diccionari per excel·lència de referències, el normatiu, no?, el de l'Institut d'Estudis Catalans. Però vull insistir en allò que dèiem al començament, que fa servir un diccionari, tu busques una paraula, però t'hi has de fixar bé en totes les marques que hi trobaràs. És a dir, tu busques ordre, fixa't si diu masculí o femení, hi ha una M o una F que t'indiquen si aquell ús, doncs, un ordre d'una reunió, no?, l'ordre del dia, o un ordre eclesiàstica, o un ordre que és un manament, doncs segons quin significat tingui, tindrà un gènere o un altre. Això ens ho resol el diccionari. Ens dona informació sobre si una paraula és d'ús més col·loquial, si és dialectal, si és això, no?, popular, més àmbit, més científic
si
o específic.
Si ve incorporada d'una altra llengua, per exemple.
Ah,
també.
Exacte, si és un anglicisme o no, si està adaptada al català. Vull dir que ens dona molta més informació de la que ens pensem. Un diccionari com el de l'Institut d'Estudis Catalans, que en principi és més restrictiu perquè hi entren només les paraules normatives.
Molt bé, senyors, Albert i Marc, ho hem de deixar
sí.
aquí, perquè podríem estar parlant
sí,
de recursos a la xarxa per bastant més temps. Gràcies per acompanyar-nos. La setmana que ve ens hi trobem?
Dimecres.
Sí. Dimecres.
Sí. Dimecres. Molt bé, gràcies i molt bon dia.
Carme.
Bon dia.
No hi ha oxigen, la benzina sobre l'astre blau. Cau del cel, un radar camina sobre el mar. No hi ha vent, no hi ha vent, 3.000 punts i núvols de cartró. Soc del temps, soc del temps. Pedres i coralls i una de passatgers s'obrirà, com s'obrirà. Les antenes a les mans rastregen tot l'oxigen, no hi ha oxigen. Astres, pedres i coralls i un arbre passatger s'ho mira, com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot l'oxigen, no hi ha oxigen.
Sant Cugat a fons, la vida és local.